Aquí Jair Domínguez, atrevo. Atrevo, Jair. Aquí Peyo.
Aquí Neus Rosés. Atreveu, compa.
Tu Neus molt bé.
Vaig a menjar-me una obra molt de la perruqueria.
Canvi. Visca la ciència.
Endavant, Marc.
El búnquer.
...1925, Fürstenberg, Alemanya.
Vull tindre'm nazis.
Doncs mira, fas bé de preguntar-ho.
No ho pregunto pas, eh? Ah, fa tota la pit per la musiqueta, ho dic.
Sí.
I pel puesto que has dit?
Sí.
I l'any?
Sí.
Hi haurà nazis?
Efectivament. Avui els nazis estaran presents durant tota la biografia.
Ostres.
Però lluitarem contra ells.
Va!
En aquesta història hem vingut a plantar-los cara.
Va! Va! Ara, coi!
Ànimos!
Feia dies que no teníem un heroi matanazis.
Més o menys.
Va!
A veure, lluitarem contra ells, però d'una manera especial. Avui ho farem diferent. Resulta que la nostra protagonista s'enfrontarà als nazis,
sí, com?
Utilitzant les protestes pacífiques. Veurem si surt bé i també veurem com acaba la nostra amiga. De moment, però, som a l'any 1925. Fa 5 anys que s'ha fundat el partit nazi i a hores d'ara encara són 4 replegats.
Ui, el que ha dit.
Bueno, a hores d'ara.
Sí, perquè això tot comença amb 4 replegats, eh?
Sí.
Aneu rient. Ah, aquests són 4 replegats.
Uita, ja n'hi ha un parell al Parlament.
Ja li està sortint bigot, en Hitler. Sí. Cuidado, no t'encardis.
Nosaltres ens hem de situar a casa del Scholl, una família burgesa d'aquelles que en diríem com Déu mana.
Ah, sí?
Sí, el Scholl eduquen els seus fills amb els valors luterans d'ajudar els altres i de fer el bé. Aquesta és l'educació que rep la petita Sofia, una mossa de mirada pura i brillant que es passa les tardes jugant tranquil·lament amb els seus 5 germans.
5 germans? Aneu a buscar la pala?
No! Res de pales ni de forats al pati de darrere. La Sofia i els seus germans creixen sans i forts.
Que bé, tu.
És veritat que el context del país podria ser bastant millor. Després de la Primera Guerra Mundial ja sabeu que Alemanya passa un moment desastrós.
Sí.
Per sort, però, els pares de la Sofia no han notat la crisi. Tenen un negoci que factura i, a més, el pare és l'alcalde del poble. Tu.
Home! Quina il·lusió! Aplaudiments per l'alcalde! El tanto d'aplaudir alcaldes alemanys l'any 25,
sí.
No? Però és l'alcalde de Fürstenberg.
Exacte.
Cuidado.
Sí.
Que és que pel que llegeixo és de Convergència.
Suposo. Com que l'home té un càrrec públic i està posat en la vida política, li arriba informació sobre la pujada del nazisme.
Sí.
Si fa una pagineta els nazis eren 4 gats, ara comencen a tenir més força.
Ah.
El seu líder Hitler...
És en alemany, el líder.
Líder. El seu líder, Adolf Hitler, té un bon discurs i diu les veritats que ningú s'atreveix a dir en veu alta. Almenys això pensa el pare.
Alcalde, sisplau!
Sí, noi. Oh, és que...
És que avui te'l crida molt, quan parla.
Doncs deu tenir raó.
Deu ser veritat, sí.
Encara que no ens agradi, el missatge dels nazis està calant fort. En Hitler sembla tenir la solució de tots els problemes d'un país que fa uns anys havia sigut un gran imperi, però que ara està ferit de gravetat. D'un dia per l'altre, els pares de la Sophie canvien les converses de sobretaula. Ara ja no es parla de religió, ara es parla de les bondats del nazisme. Puh, quina mandra totes dues, eh?
Sí.
Bones converses.
Clar, és que, perdona, si has de triar...
Entre religió i nazisme, jo igual també te trio la segona, eh?
Igual, clar. No, està més mogudet el tema.
Home, sopar més distret, sí. El pare està tan entusiasmat que ordena a l'aguatzil del poble que engalani els carrers amb banderes nazis.
Ostres! Que és festa major, una festa major i et trobes esvàstiques al carrer. Cuidado.
Aquestes almenys els fatxes no te'ls despengen.
Mira, ja tenim la solució. Saps la rotonda aquella que despenjaven estelades i cardarem esvàstiques?
Ja veuràs que no les trauran. Aquest és el panorama, noi. Els fills creixen amb aquesta idea al cap. La Sofia és la primera a celebrar que l'hagin apuntat a la Lliga de les Noies Alemanyes.
Ni m'atreveixo a preguntar, que és com algo de superherois?
No cal que ho facis. És la branca femenina de les joventuts hitlerianes. El seu lema és Societat de Fe i Bellesa.
Home!
Està bé.
Aquest és l'eslògan?
Sí. Defensen els valors tradicionals i el rol femení com un complement per l'home de raça ària. Això es tradueix en saber cuinar, planxar,
sí,
fer exercici físic per estar bonica i poqueta cosa més.
Ostres.
Bé, la nostra amiga Sofia està encantada. És de les nazis més espavilades de la classe.
Ostres.
És una frase estranya, ara, sí, quan ho he llegit, sí. Però és així, eh? Sort en tenim que aquest furor hitlerià li dura poquet. Amb el pas del temps, la Sophie té més i més dubtes sobre les bondats del nazisme. La seva fe cega en el Führer va decaient.
Ah?
Passa el mateix amb el seu pare i amb la resta de la família. El pare de la Sophie, que recordeu que era l'alcalde més nazi de tots, cada cop li fa menys il·lusió aquelles esvàstiques que va fer penjar per tots els balcons.
Aquest també, amb la feinada que hi ha a penjar-les?
Oh.
Ja els hi pensem una mica abans ara, de fer les coses.
Ara el de la brigada. Ara vol que les traiem. Ara vol que les traiem, ara, tu. Té.
Tot el diumenge despenjant esvàstiques.
Vinga,
com si no tingués més feina.
Aquest és calent quan sua, tu. Ara les vol, ara no les vol. Què quedem?
Però bé aquesta família, perquè
sí,
se n'han adonat, eh?
Exacte, perquè
important és reconèixer-ho.
Apuntar-nos al carro ens hi podíem apuntar tots. Estem d'acord.
Sí, però
quan
després...
comencen a passar segons quines coses, llavors, si continues, ja és que ets una mica fill de puta, si continues.
Sí, ara. No, se l'ha de defensar perquè ja el van votar i ara...
No. Som a temps de fer un pas enrere,
sí,
nois.
Sí, sempre som.
Ara mateix som a l'any 1935 i els nazis han tingut temps de sobres per mostrar la seva veritable cara. Lleis racials, deportacions massives, pallisses indiscriminades a plena llum del dia...
Bueno,
La Sophie s'ha convertit en una noieta de 15 anys molt crítica amb Hitler.
Ai.
La nostra amiga és molt jove, però prou madura per començar-se a rodejar d'artistes intel·lectuals cristians que pensen el mateix que ella. Cal combatre el nazisme. Això sí, tal com hem dit al principi, ho faran de manera pacífica.
Això ho haurem d'explicar molt bé.
Sí.
Ara ja ha arribat el moment d'explicar-ho bé.
Anem a explicar-ho.
Va.
La Sophie i els seus amics es reuneixen de manera il·legal per fer debats, llegeixen llibres prohibits, escriuen poesia, tota aquesta mena de coses, no?
O sigui, que no fan una merda.
Bé,
perdona que ho digui així.
Jair,
és el que m'ha sortit.
Tenen uns inicis discrets, és veritat. La cosa es posa més seriosa quan els nazis envaeixen Polònia i esclata la Segona Guerra Mundial.
Home,
has de llegir poesia molt fort,
molt
eh?
Molt fort, eh? Per parar-los? Molt fort, eh? Us llegiré una cosa, Salvador Espriu. Bueno.
No disparen!
Espere!
Ara potser sí que hauran de fer alguna cosa més si volen parar-los amb els nazis. De moment la Sophie es traslladarà a Múnich a veure si tenim una mica més d'ambient de resistència antifeixista. Ella pensa que en aquell poble de mala mort on viu no s'hi pot fer gran cosa. Tots els veïns són nazis, no?
Poble de mala mort? Escolta, nena, que el teu pare és l'alcalde, eh?
Sí.
Respecte per l'alcalde.
Però aquell poble li ha quedat petit. La Sophie és una noia amb moltes inquietuds. Un cop a Múnich es matricula per fer dues carreres, la de biologia i la de filosofia.
Ostres.
Sí,
carai.
Però com que el país està en guerra, també li toca remengar-se. La Sophie es veu obligada a passar l'estiu de 1942 treballant en una metal·lúrgica.
Però a veure'm. Una metal·lúrgica a l'estiu,
eh? Ojo,
eh? És gros,
cuidado, eh? Cardes una suada... Aviam, no és tan gros com el dels pollastres a l'as, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, que i el tio del kebab, què?
Sí, no. És aquest, que fixa't que no sé quin grau es fon al ferro, però es necessiten més graus per fer el pollastre a l'as, eh?
És curiós.
Que per fondre el ferro, eh?
Per fer el pollastre a l'as, que són 1.000 graus ben bons,
jo crec,
eh?
Que són 1.000 graus, allò.
Sí, el pollastre és fort.
Home,
és fort. Perquè quedi t'entendre. Però escolta, aquesta nena està fent filosofia, biologia, en alemany, eh?
Molt més difícil.
Molt més difícil.
I tant.
I en una metal·lúrgica a l'estiu.
Sí.
I aquí un nano se t'estressa.
Bueno.
Perquè, bueno, no.
Bueno.
Eren altres temps,
no facis,
però...
No facis parlar... Bueno. No, perquè hem contractat una... Bueno. No puc parlar. No puc parlar, però no havia vist mai tantes malalties en 15 dies, noi.
Està molt malament. Vaig parlar amb el meu amic Fuster l'altre dia.
Sí.
Ha vingut un nano ben fort de gimnàs i tal. Diu, quan va haver de rejuntar el primer dia ja se m'asseia a terra. I bueno, està molt malament. Està molt malament.
Ànims, canalla, vinga, va.
Ànims, nois, que
la guerra podria anar millor i tots els alemanys de bé han d'ajudar a la pàtria. I recordeu que ella és de les joventuts hitlerianes. A la Sophie li toca treballar de franc. A la metal·lúrgica construirà material bèl·lic.
Sí.
Oh, és la guerra, noi.
Sí, sí, clar.
Mentre la nostra amiga fa hores sense parar, li arriba una carta de casa. Són males notícies. El seu pare ja no és alcalde del poble. L'han fotut a la presó per fer un comentari crític sobre Hitler.
Un! Tan bon alcalde que era!
Sí.
Aquest en Hitler, a presó.
A presó. Sí. Era només ficar aquest, a davant de Hitler, sí. Aquest en Hitler, a la presó.
A la presó.
Les coses estan fotudes. El pare ha llepat i molts amics de la Sophie s'han vist obligats a anar a combatre el front. A la nostra amiga, això d'anar a fer unes hores a la fàbrica ja no li sembla tan greu. Molts dels seus amics han sigut obligats a anar a la guerra.
Ah. Prefereixes anar a la metal·lúrgica al pic de l'agost o unes o a la guerra?
A la metal·lúrgica.
Sí.
Home, la metal·lúrgica molt malament ho has de fer perquè et disparin.
La metal·lúrgica... Sí. Ho has de fer molt malament.
No, has foradat on no havies de foradar!
Pam,
home!
I deus ser entretingut aquelles maquinotes, home.
Sí.
Si t'agrada la mecànica...
Sí. I l'escalfor.
I l'escalfor, sí.
Al cap d'uns mesos, els seus amics tornen del front rus. Quan es troben amb la Sophie, li expliquen les barbaritats que han vist. I el pitjor de tot, les barbaritats que els hi han fet fer. Tots estan d'acord que calen accions dràstiques per aturar Hitler.
Jo fot 7 pàgines que espero que feu alguna cosa contra Hitler. Que bueno, aquí només s'han recitat poesies.
Resistència pacífica.
Pacífica,
ah, sí, bueno.
La Sophie passeja per la Facultat de Filosofia de la Universitat, un dia, de cop, sent crits i rebombori per tot el campus. Surt a fora al pati i veu un grup de persones mirant uns cartells penjats a la paret. Són proclames contra Hitler que inciten el jovent a rebel·lar-se. Ningú sap qui ha sigut. Els cartells han aparegut del no-res. La Sophie queda impressionada per aquella acció de protesta.
Venim de recitar poesies. Ha vist uns cartells amb Hitler i que sota posa fuera, fuera.
Mira, investigant i parlant amb els seus amics, la Sophie descobreix que un dels autors de la penjada dels cartells ha sigut precisament un dels seus germans.
Ai! Ai!
Veiem si passarà allò d'aquí.
Ai!
El hermano ha sido el hermano.
El seu germà, en Hans, també sí. Viu a Múnich i està estudiant medicina. La Sophie queda amb ell per fer un cafè. El colla una mica i el germà acaba confessant-ho. Ell i els seus amics han començat un moviment contra Hitler. Era el que la Sophie estava buscant, un moviment organitzat i, sobretot, pacifista.
Quina mania amb el pacifisme. Pacifisme, sí. Però, una bomba, de tant en tant. Una.
Ho està dient ell.
És un moviment pacífic. Oh, vau cardar una bomba. Una. Tot l'altre era pacifisme.
També li has de donar un tret de sortida al pacifisme.
Clar.
No, vull dir que la gent
quan,
ho miri, no?
Quan comença el moviment? Mira, ara, cardarem després, una bomba.
I llavors el pacifisme.
Per què escolteu?
Clar.
La bomba.
Heu de pensar que tots ells són cristians luterans, no creuen en la violència.
Ah,
primer volen intentar-ho per la via pacífica. La Sophie entra a formar part del grup. Es fan dir la Rosa Blanca.
És que entre la Rosa Blanca i les Reines de la Fe i la Bellesa és un capítol de Sailor Moon,
noi?
Això, contra Hitler.
Aviam qui guanya.
Va.
La seva pròxima acció serà pels carrers del voltant de la universitat. De nit, la Sophie i altres membres de la Rosa Blanca fan grafitis a les parets que diuen Hitler, assassí de masses, llibertat. S'entén el missatge.
No gaire.
No, per la llibertat per qui la demanen?
Llibertat
per Hitler.
Per Hitler. Hosti, llibertat per Hitler és una proclama bastant heavy,
és grossa. Sembla una ximpleria, però aquest simple grafiti pot significar penes de presó i fins i tot penes de mort. La Sophie s'hi està jugant al coll. A més, els seus amics acaben de tornar del front rus. Si les autoritats descobreixen que soldats alemanys han fet aquelles pintades, es pot considerar alta traïció.
Cuidado.
La Rosa Blanca té clar que el seu radi d'acció ha de ser la universitat. Cal convèncer el jovent que els nazis estan portant el país a la ruïna.
Aquesta frase te serveix per l'Alemanya dels 40 i per l'Espanya del 2025, eh?
Efectivament. Sí.
Tanto.
És trist dir-ho, però el discurs de la Rosa Blanca és molt vigent. La Sophie i en Hans encapçalaran la pròxima jugada. Els seus companys s'han passat 3 nits tancats al seu local mecanografiant pamflets.
Quina feinada.
Oh,
m'estimo més la metal·lúrgica, eh?
Home, no hi havia fotocopiadora.
Oh.
Els has de fer d'un en un. Déu-n'hi-do, eh?
Quan feien... tu vas viure l'època que feien fer treballs de classe en màquina d'escriure?
Sí, clar.
Perquè allò era un puto infern, eh?
Sí, sí. Jo vaig viure primer a mà, amb boli, Després, màquina d'escriure.
Mare de Déu.
Després tinc un amic que es va comprar una màquina d'escriure elèctrica.
Aquests l'hem tingut tots, sí. aquest tonto, eh?
Va, cuidado,
com va durar?
No! No m'ho crec!
Sí.
No m'ho crec! És el realitzador del programa.
Ja anava a dir.
Va ser el primer de Sant Hipòlit de tenir una màquina d'escriure elèctrica.
Sí. Encara la té?
Sí, bueno, també és veritat que llavors els seus pares crec que li van fer amortitzar més del compte perquè feia 5 anys que tots anàvem amb ordinador.
I va dir, que han comprat la màquina elèctrica,
doncs
nen?
Ja està.
Doncs ara escrius amb això.
Oh, que no té pantalla.
Sí!
Que té pantalla.
Sí.
És petita,
però...
És petita,
però la té.
Bé, estàvem amb els nostres amics que es passen 3 nits fent centenars i centenars de pamflets. Volen llançar-los per tota la universitat, que tot quedi ple de propaganda contra els nazis.
Vinga, va.
La Sofia i el seu germà arriben a la facultat amb 4 maletes carregades de pamflets. Tots els alumnes són a classe. Als passadissos no hi ha ningú. Ho aprofiten per fotre una escampada de Déu. Quan els alumnes surtin de les classes, trobaran una catifa plena de papers. Després de l'escampall, la Sofia s'adona que encara en queden uns quants per repartir i no sap què fer-ne. Potser seria una bona idea pujar al primer pis i llançar-los des d'una finestra.
Ah, mira.
Quin problema hi ha? Doncs que el senyor Jacob l'ha enxampat de ple.
Qui és el senyor Jacob?
Doncs el senyor Jacob Schmidt és el conserge de la facultat.
Ah.
En Jacob era al pati feinejant tranquil·lament fins que ha vist caure un merder de pamflets de la finestra. Ha aixecat la vista i ha pogut veure la Sofia llançant-los. L'han ben enganxat.
Hosti, quina enxampada. Però segur que el senyor Jacob és de confiança, no? El conserge, dius?
Més o menys. Mireu, el senyor Jacob no es mereix un búnquer per ell solet, però val la pena explicar la seva història dins d'aquesta biografia. Preguntava si el senyor Jacob era de confiança. Pels nazis potser sí que ho és. El senyor Jacob és membre del partit nazi i quan era més jove havia sigut de les SA.
Què dius ara? De Societat Alcohòlica?
Sí.
Segur que es pot raonar amb aquest home, no?
De moment, el senyor Jacob ha tancat totes les portes exteriors de la facultat perquè la Sofia no pugui escapar-se. Tot seguit ha trucat als seus amics de la Gestapo perquè vinguin tan aviat com puguin. El conserge ens ha ben fotut, noi. Mira que els conserges sempre semblen gent de fiar.
Sempre.
A partir d'aquí tot va molt de pressa. La Sofia i el seu germà són detinguts i interrogats per la Gestapo. Els colleran durant 3 dies seguits, però ells dos es neguen a delatar els seus companys. Al cap de 4 dies, al febrer de 1943, se celebra el judici. Se'ls acusa de traïció a la pàtria i en demanen la pena de mort. Allò és terrible, eh? Pitjor que un circ. L'advocat defensor gairebé ni obrirà la boca. És com si fos mut.
Però fes alguna cosa, desgraciat.
Noi?
Que ets advocat, nano.
Sí, sí. A la Sofia i en Hans tampoc se'ls donarà la paraula per poder-se defensar. La nostra amiga interromprà el jutge constantment, provocant el caos dins la sala.
Però, senyor jutge!
Silenci!
Durant el judici, la mare dels nanos compareix per aturar aquella bestiesa. Però els guàrdies no la deixen passar. Un dels guàrdies li diu haver-ho pensat abans i haver-los criat millor. Ara els teus fills ho pagaran car.
Carai, els nazis sí que són estrictes, els nazis, tio.
Hòstia. El judici tarda unes 3 horetes. La condemna és la pena de mort.
Molt bé.
No, molt bé, senyora. Senyora, sisplau.
Una pena que es complirà aquella mateixa tarda. La Sofia, de només 21 anys, i en Hans, de 24, són guillotinats.
Guillotinats pels nazis per escampar propaganda. Capítol important, sort que han vingut nens a veure el programa avui,
sí.
Perquè els hi quedi el missatge.
Que se us quedi gravat, això.
Això, cuidado, eh?
Capítol molt necessari, sí. L'organització de la Rosa Blanca era tan senzilleta que a la Gestapo li costarà ben poc capturar tots els altres integrants. Alguns patiran la mateixa sort que els germans Scholl, d'altres aniran a la presó. S'ha de dir que la Rosa Blanca i altres grups de resistència alemanys van existir durant el nazisme. Llàstima que aquests grups clandestins no van significar cap oposició activa al règim de Hitler.
Ja us ho deia jo. Què he dit jo? Una bomba lapa sota el cotxe de Hitler?
Home.
Poder regles més?
Algú més, sí.
Que amb un pamfleto.
Aquesta ha sigut la trista història de la Sofia i en Hans Scholl, membres fundadors de la Rosa Blanca. Avui dia Alemanya el recorda com uns joves herois que van intentar lluitar contra el nazisme. Ho podem deixar aquí, però creiem que val la pena saber què li va passar a Jacob Schmidt, el conserge que els va delatar.
Home, sí, sí, poder sí, no?
Doncs mira, després d'entregar la Sofia i en Hans a les autoritats, el règim nazi li va donar una recompensa monetària i també va ser ascendit. Al cap d'uns dies, la Universitat de Munic va fer una festa a favor de la Gestapo i d'en Jacob per celebrar el final de la Rosa Blanca.
Carai, tu.
Durant la festa, molts estudiants universitaris van aplaudir el seu nou heroi, en Jacob, per la seva determinació. Ell els va respondre amb un somriure d'orella a orella i una salutació feixista.
Quin panorama, nano!
Espera't, perquè ara ve el millor. El 1945 els nazis han perdut la guerra. En Jacob és detingut pels americans. Han trobat el seu historial i saben que per culpa seva en Hans i la Sophie van ser condemnats a mort.
Encara tenim la guillotina preparada al pati o no?
No, però en Jacob serà jutjat i desnazificat.
Bueno, la guillotina et desnazifica de cop, eh?
Ràpid.
S'acaba ràpid.
Durant el judici, en Jacob es defensa dient que ell no era nazi, que la detenció de la Sophie va ser un malentès.
Ah, sí.
Ell...
Què va dir?
La va denunciar perquè estava embrutant el terra de papers. Diu que el contingut dels pamflets no hi tenia res a veure, que ell va fer la seva feina com a conserge. Si tu és conserge i t'estan embrutant al pati...
No, ho has de dir, ho has de dir.
Per sort, ningú se'l creu i és condemnat a 5 anys de presó. Se li retira la paga i també el dret de vot. En Jacob queda en llibertat l'any 1951 i morirà el 1964 sol i amargat.
Era important explicar el final del conserge.
Home, el conserge m'ha parit.
Hem de saber-ho.
Escolta, voleu veure la Sophie, que és la protagonista?
Sí.
La Sophie Scholl de la Rosa Blanca. Goita-la.
La Sophie... Bueno, aviam, anem a preguntar-ho igualment, però Sophie Scholl, resistència pacífica contra el nazisme, va funcionar regular.
Lo just.
Però la recordem, membre de la Rosa Blanca, la Sophie Scholl és digna d'entrar al búnker, sí o no?
Sí!
Estàs escoltant els millors moments del búnker d'aquesta setmana.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right.
No havia passat mai que quan entra el convidat hi hagi un aplaudiment espontani, eh?
Ja, molt contenta.
Gent molt contenta, eh?
Bé, parem-ho tot i aplaudim el que faci falta, perquè avui tenim un senyor aquí assegut que normalment ens explica males notícies.
Un senyor,
cada vegada. Ja has dit? Sí, és un senyor.
És un senyor, sí.
És un senyoràs.
És un senyoràs.
Estem parlant d'una persona que treballa al Telenotícies i que, per sort, té un espai per poder parlar d'art, literatura o dansa o concerts, que això ja normalment és bona notícia. Ho has de fer molt malament perquè sigui.
Home, perquè sigui notícia, perquè obri el Telenotícies amb un espectacle de danses que s'ha hagut de liar molt parda, eh? Sí.
És de Canet de Mar i va néixer just per la festa major, un diumenge, a l'hora de les postres. Tot i agradar-li...
Tot en ordre.
Sí, tot i agradar-li a Canet de Mar, ens va marxar a estudiar a Stirling, i a Florència.
Carai.
Allà hi va ampliar els seus estudis de periodisme. Això va fer que treballés a tot arreu i amb molta gent, a revistes, a ràdios, a teles, i també se n'anés a Londres a fer de corresponsal. Alerta amb això, eh?
Sí. Ha fet de corresponsal en molts llocs, eh?
Sí.
Molts,
sí,
llocs.
Sí. El coneix tanta gent i és tan famós que la gent li interessa la seva vida personal, i per això algú s'ha dedicat a fer un vídeo amb fotos, amb una veu de robot, explicant coses com aquesta.
Aviam.
Toni Cruanyes es mayor que su marido, Eugeni Villalbí. Aunque ambos parecen de la misma edad, lo cierto es que no es así, ya que Toni Cruanyes es mayor que Eugeni Villalbí.
D'acord?
Us ha quedat clar, no?
És
major.
Hi ha gent que penja una autèntica esmerda a YouTube.
I es van veient fotos amb zoom. És com la sessió d'aquells treballs que havies de fer dues pàgines i no sabies com emplenar-ho, que tornaves
a repetir tot.
Perquè la veritat és que...
Quin patiment.
Bé, sabent això tan important, no sé què més li podem preguntar al nostre convidat, però provem-ho igualment.
Provem-ho!
Rebem un fort aplaudiment a Toni Cruanya! Què tal, Toni?
Què diu en Toni?
Encantat d'estar aquí al búnquer.
Home, ens escoltes habitualment? No.
Aquest que és més jove que jo...
Sí, sí.
Cada dia jo menys. Us haig de dir que jo menys. Però vaja, és que últimament, a més, teniu uns personatges molt estranys.
Sí, se'ns acaben els coneguts. Ja anem a buscar.
Bé, mireu, quan en Toni va néixer, el seu pare va aprofitar l'estona que era a l'hospital per fer una cosa.
Ah.
I aquesta serà la pregunta.
Serà la pregunta.
A la gent de Fos i Manya.
Aviam.
Vinga, què feia el pare d'en Toni Cruanyes a l'hospital mentre s'esperava? Opció A, arreglava endolls. Opció B, feia els llits. I opció C, revisava les xarneres de les portes.
Al mateix hospital, eh?
Ostres.
Anava fent coses,
no sé quina és pitjor.
Què us sembla?
El Pau diu la C.
El la Pau C. diu la C.
Home, doncs si en Pau sí. diu la C, tu...
Revisava les xarxes.
Aviam.
No! No!
Què feia?
A veure, Toni...
A veure, una pista, el meu pare és lampista.
Ah.
Estava nerviós i es veu que hi havia uns endolls allà, va començar a arreglar els endolls de la sala d'espera de l'hospital.
I es veu que la teva àvia també hi era?
Entenc que sense treure el llum general, perquè la pots liar molt en un hospital.
Crec que és el lloc on la pots liar més.
Vas escriure que també hi havia l'àvia que anava resant i el teu pare arreglava endolls.
Exacte, la meva àvia resava el rosari, cadascú lo seu. La meva àvia el rosari i el meu pare els endolls.
De tant en tant deixant anar un déu que no anava bé l'endoll.
En fi, ja ha nascut, vine a la veure. Un moment, que no,
un moment.
Hòstia,
és que no m'hagin feinat.
Només l'han encertat la gent de la segona fila. Per tant, ells i només ells podran aconseguir un magnífic lot de conserves, Ferrer! Aquí teniu mongetes seques, all i oli, salsa de calçots, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Home.
Hòstia, de
aviam, com es diu la cançó?
Aquella, de la Califòrnia, no?
La Califòrnia.
Hotel Califòrnia.
No, com a la de Califòrnia no ho haguessin donat per bo. Han rectificat, molt ben fet.
Això ho ha endevinat en Miquel. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1939, Vladivostok, Unió Soviètica, actual Rússia.
Senyor, ¿quiere comprar un perro?
Anem a situar-nos una mica. Som a la punta oest de la Unió Soviètica. La ciutat de Vladivostok està al costat de Corea del Nord, al mar del Japó. Som a casa dels Petrov, una família ben humil. Ella és infermera i ell un militar de poc rang. Avui el matrimoni ha destapat una ampolla de vodka a l'hora de sopar.
Ja m'ho conec, això. Estan d'enhorabona perquè ha nascut el seu primer fill.
No. Han obert una ampolla de vodka perquè beure és de les poques distraccions que hi ha en aquella casa.
Hòstia, quin panorama, nano.
Sí, de fet, la criatura ja fa uns mesos que ha nascut. També no cal celebrar-ho cada dia, no? Vull dir, no. Si ja fa uns mesos que ha nascut, poder que parem de veure vodka ja.
Parem, és que ja no...
Ha nascut un nen de mirada pura i brillant que es diu Stanislav Yegrafovich Petrov. El petit Stanislav creixerà els primers anys sense la presència del pare. Quan el nostre amic només té un anyet, Hitler envaeix Polònia i esclata la Segona Guerra Mundial.
Tranquils, és a l'altra punta, eh? No arribarà pas a Vladivostok.
No, que hi ha d'anar fent Hitler.
No.
La mare pàtria, però, necessita tots els homes disponibles. Encara que visqui al cul del món, al pare de l'Estanislav li toca anar a la guerra. Serà pilot d'un avió de combat.
Molt bona idea donar-li un avió a un borratxo. De les millors, eh? Envia aquell.
A veure... Estàs... no tens masses opcions a Rússia.
A Rússia. Algun pilot que no sigui un borratxo, bueno.
Tots els pilots d'avió russos xumaven fort. No és cap novetat. Són 5 anys sense el pare voltant per casa i pel bé de l'Estanislav ja haurien pogut ser 5 anys més. Quan la guerra acaba, el pare torna a casa i comencen les bestieses. Escolta.
Què vols?
Escolta.
Què vols? Perquè el pare sempre té l'opció de dir... Bueno, tu li dius no em piquis i diu... Tu has estat a la guerra... I clar, li has de dir que no.
No,
ja em pots picar.
Doncs vinga. El pare ha tornat de la guerra completament descontrolat. Beu més que mai i treu el cinturó a passejar a la mínima. Per sort, l'Estanislav ha sortit un bailet molt centrat i les trompades del pare no l'afecten més del compte. És el típic nen rus, amb cara de persona gran, que se'l veu responsable. Com que a casa tot és un drama, se centra en els estudis. Té facilitat per les matemàtiques i és un nano curiós de mena. Els professors tenen clar que pot arribar tan lluny com vulgui.
Aviam, va...
Fem ara un salt endavant. Stanislav Petrov ha superat les dificultats i s'ha convertit en un nano de 17 anys. Avui és un dia molt especial. Per primera vegada els pares volen celebrar el seu aniversari. Fins i tot li han preparat una sorpresa.
Va, que t'han comprat una moto!
Va!
Va!
Vola a la primera vegada que celebren l'aniversari als 17 anys.
Als 17, eh? Vaya, vaya adolescència, nano.
Hòstia. Va, que aquest any ho celebrarem, nen, va.
Què dius? Home, per, ha arribat viu als 17 a Rússia, eh? Sí, sí. A Vladivostok, eh?
S'ha de celebrar.
És per celebrar-ho, sí, sí.
L'han allistat a l'exèrcit.
És el regal era aquest?
Sí. Els 17 són l'edat mínima per poder-se allistar com a voluntari. Els pares estan tan tips de mantenir-lo que han decidit allistar el nano per perdre'l de vista.
Hòstia, nano.
Hostia. Per sort, l'Estanislav hi estarà ben poc, fent de soldat ras. El nano apunta alt. Els comandaments militars creuen que seria una pena malgastar un cervell com aquell fent de soldat. Així que l'envien a estudiar a l'Institut Superior d'Enginyeria i Radiotècnica de Kiev. Bé, un cop graduat, el nostre amic s'especialitza en radars i sistemes de defensa aèria. La Guerra Freda està més calenta que mai. La tensió entre els Estats Units i l'URSS ha arribat al seu pic màxim. El fantasma d'una guerra nuclear és més real que mai. La fi del món és a un sol el botó de distància. Ai, sort que ha canviat tot.
Tot? Tot. Ara no.
Aquí és on el nostre protagonista entra en joc. Participa en el disseny d'un sistema capaç d'identificar un atac amb míssils nuclears i, en cas de detectar-los, donar l'ordre d'un contraatac nuclear immediat.
Immediat, eh?
El 1983 el món continua girant de miracle. El nostre protagonista ja té 44 anys, dona i dos fills. Aquell nano, de Vladivostok, ara és tot un tinent coronel de les tropes de defensa aèria soviètiques.
Sona important,
és
el càrrec, eh?
És gros. L'única funció de l'Estanislav és vigilar que els americans es portin bé. Si els satèl·lits i radars capten un intent d'atac enemic, caldrà reaccionar de pressa. La tensió entre l'URSS i els Estats Units ha entrat en una nova dimensió a principis dels 80. Tant uns com altres han desplegat míssils nuclears per tota Europa, apuntant-se mútuament. Ens situem a l'1 de setembre del 1983. Els companys de l'Estanislav, els del Centre de Comandament d'Intel·ligència Militar, han detectat una nova incursió a l'espai aeri, la tercera en pocs dies. Això no agrada, eh?
No, al rus això no li agrada.
Això no li agrada al rus. Un parell de caces soviètics s'enlairen per interceptar l'intrus. Quan el tenen al punt de mira, veuen que no és cap avió espia americà. Es tracta només d'un avió comercial. L'aparell s'ha desviat 500 quilòmetres per error fent la ruta Nova York-Seul.
Hòstia, s'ha passat de sortida.
Hòstia,
500 quilòmetres, eh?
Els pilots soviètics comuniquen als seus superiors que només és un avió comercial, que no és cap amenaça, res sospitós. Les ordres del seu comandament són ben clares.
Doncs mitja volta i cap a casa.
Sí. Han de batre l'avió.
Home, què dius, home? Què dius, boig?
Eh?
No has dit que era un avió comercial? Que és un que porta paquets d'Amazon i persones, eh?
Sí, sí, sí. Però s'ha de batre. Un minut després, dos míssils impacten contra l'avió. L'aparell es desintegra completament i les 269 persones que viatgen a bord moren. Un altre dia no t'equivocaràs, no? El món sencer queda consternat. La tensió entre la Unió Soviètica i els Estats Units escala per moments. Tots dos s'acusen mútuament de la tragèdia. Els companys de l'Estanislav l'han ben espifiat. Tres setmanes després de l'accident, li truquen a casa. Ja estava a punt de fotre's al llit quan ha rebut una trucada d'emergència. L'han avisat per suplir un camarada que s'ha posat malalt. Li tocarà fer les 12 hores del torn de nit.
Uf, aquesta trucadeta. Abans d'anar a dormir, de la feina, no l'agafis.
No,
no l'agafis mai. Sí, va,
abans d'anar a dormir us truquen de la feina.
No, home, no. Ui, ja dormia jo quan m'has trucat. Home. Però si he trucat al 5 de la tarda, no, ja dormia, ja dormia.
El Centre de Comandament d'Intel·ligència Militar on treballa el nostre protagonista és tal com us l'imagineu, eh? Un búnquer als afores de Moscou amb quilòmetres de túnels subterranis i portes blindades.
Com això?
Com això. A dins, unes sales immenses amb centenars de pantalles, radars i llums que fan pampallugues. I al centre de la taula, el temut botó vermell, el botó d'atac nuclear.
Compte, servei de neteja al treure la pols d'allà.
Aquest botó, eh?
El tanto. Hi ha pols, hi ha pols. Flash, flash, flash.
Jo què sé, jo lo vi sucio.
Jo lo vi sucio i ja han borrat els Estats Units del mapa.
Som el 26 de setembre del 1983. Passen dos minuts de les 12 de la nit. Avui el tinent coronel Stanislav Petrov és el màxim comandament del centre. Aquest no acostuma a ser el seu paper, però recordem que està rellevant un camarada. Per sort, la nit és ben tranquil·la i el nostre protagonista s'ho pren amb calma.
Tranquil·líssima ha de ser, per això has donat hora i lloc exacte.
Sí. 26 de setembre, eh?
Sí.
No de desembre, eh? No és Sant Esteve.
No,
tranquils.
Quin mal dia.
Quan són les 0 hores, 15 minuts, sí. Dins del búnquer del Comandament d'Intel·ligència Militar, sona això.
10 minuts de descans.
Res de descans. Les pantalles confirmen el pitjor dels escenaris. Amb lletres vermelles diu:
Netflix.
No!
Què diu? Què diu? Què diu?
Míssil atacant.
No!
El sistema de defensa acaba de detectar el llançament d'un míssil nuclear des dels Estats Units cap a Rússia. Els minuts que seguiran a continuació seran crucials per donar una resposta efectiva a l'atac. Els nervis i les corredisses s'han apoderat del búnquer. Tots els ulls busquen la mateixa persona, l'Stanislav Petrov. Que s'anava a dormir, s'anava a dormir.
S'anava a dormir. No agafis, t'ho han dit, no agafis el telèfon.
No agafis.
No, Mercè, vaig un moment.
Ja torno.
I ja torno, no serà res.
Guarda els macarrons, guarda'ls. El nostre protagonista està congelat a la seva cadira. Sospesant la situació, tot depèn d'ell. El protocol és clar, l'únic que ha de fer és confirmar el contraatac i despenjar el telèfon vermell per comunicar-ho als seus superiors.
Doncs vinga, digues el número que ja te'l marco jo. 93?
Un moment, Jair. L'Estanislav sap de sobres què passarà si confirma el contraatac. Serà el detonant d'una guerra nuclear. Milions de persones innocents moriran a l'acte.
Sí, s'està complicant la cosa. Sí.
Tu què fas?
Jo què faig?
Tens el comodín del desmai, sempre.
Sempre.
Desmaiar-te.
Ai, que em trobo bé. I si no, agafar el que tens al costat i dir, tu, normalment, què fa?
El que
hi ha aquí, què fa?
Què fa? Què sol fer?
Sí. Què faries?
Per si la pressió fos poca, el temps també li juga en contra. Té 22 minuts abans que el missil impacti en territori soviètic. Comença el compte enrere.
A veure, una cosa.
Què?
És gaire gros aquest missil o què?
Aviam, recordes la bomba d'Hiroshima, no?
Sí, coi, sí.
Doncs el missil que ve cap a ells té més potència que la bomba d'Hiroshima, que la bomba de Nagasaki i que totes les bombes que es van llançar durant la Segona Guerra Mundial juntes.
Vale.
Un buen pepino, José.
Vale. Això ja ho tenim. Però on ha de caure? Cau... Depèn d'on caigui...
No sé, de moment està venint. Tampoc saps on anirà,
exactament.
No, clar. El nostre amic Stanislav ha de valorar totes les opcions. Potser algun dels ordinadors està fallant i és una falsa alarma.
Camarada, hem de fer alguna cosa.
Un moment. Podria ser falsa alarma.
Falsa alarma, hijo de puta? És colombià, de cop i volta, eh?
Bueno, jo l'he vist més moro que rus, però...
Hem detectat... Hasta la torradora ha detectat el míssil enemic. Atac! Apreta el vermell.
Dale al rojo. Al rojo.
Todo al rojo.
Y la hemos venido a jugar, José.
No.
Vostè
és de l'exèrcit rus?
Els enginyers i analistes verifiquen que totes les màquines treballen a la perfecció. Els equips d'infrarrojos confirmen al 100% el llançament d'un míssil enemic. L'única esperança de l'Estanislav passa ara pels observadors visuals.
Què diu?
És un sistema de satèl·lits que ha costat una fortuna. Ells tenen imatges en temps real i podran veure si el míssil enemic realment existeix.
Va, i què diuen els observadors visuals? Què?
Diuen,
va,
amb total seguretat...
Ara, és la bona.
Que potser hi ha un míssil o que potser no.
Una fortuna, han costat, eh?
Han costat una fortuna.
Ha costat, eh? Oh,
però almenys ja tens aquesta informació, que
sí.
abans no la tenies.
La informació la tens.
Ara ja
què
la
diu?
Tens. Bueno, potser sí, potser no. Les condicions d'observació són pèssimes. La llum del sol els toca el satèl·lit i no veuen res. Diferents assessors s'afanyen a recordar-li al camarada Stanislav que les màquines soviètiques no fallen mai. Si l'ordinador diu que ve un míssil, vol dir que ve un míssil.
Ja està.
Mentrestant, el temps va corrent. Són les 00:19. Ja han passat 4 minuts des de que ha saltat l'alarma. Només en falten 18 per l'impacte. Stanislav Petrov ha de prendre una decisió i ho ha de fer tot sol. Finalment despenja el telèfon vermell. A l'altra banda l'espera el coronel de l'exèrcit soviètic per llançar un atac de resposta.
Ara.
L'Stanislav s'escura la veu i diu... falsa alarma, coronel, no hi ha cap míssil, n'estic 100% segur.
Però què diu? Ui, 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 que se la juga, eh?
El raonament que ha fet el nostre home és el següent.
A veure, digues.
En 4 minuts ha pensat. Si els Estats Units llancen un atac sorpresa, no té sentit que ho facin amb un sol míssil. Ho faran amb molts per no donar cap marge de maniobra.
Ep.
Això en 4 minuts a mi no se m'acut, eh?
No, no, jo hagués apretat el botó.
Hòstia,
ferrato,
ferrato, jo estaria,
eh?
Estaria...
Ja sopant.
Estaria ballant claqué sobre el botó, jo. Me fos la música que, la música irlandesa aquella de Leonardo DiCaprio Titanic i jo ballant a sobre la taula.
Sí, sí. Home, però el rus és calculador, és fred.
Sí. Just un minut després torna a sonar l'alarma d'atac nuclear. Un segon míssil americà apareix dibuixat a la pantalla del radar.
Desastre.
Abans que l'Estanislav pugui dir res, l'alarma sona de nou. Un tercer míssil. L'alarma, atenció, sona fins a 2 vegades més. Ja són 5 els míssils que els ataquen.
Ja, prou. Va, dispara, noi!
Ordinadors, radars i satèl·lits confirmen l'atac. Només falten 8 minuts per l'impacte del primer míssil. Enginyers i assessors proven de fer-lo canviar d'opinió amb un bombardeig de dades. Encara poden respondre amb un atac de la mateixa categoria. Només ha de fer una simple trucada o prema el botó d'atac nuclear. Quan falten 3 minuts per l'impacte, el tinent coronel Stanislav Petrov pren una decisió final. Amb la cara desencaixada, torna a despenjar el telèfon.
Ara no l'agafaran, me cago en Déu, no l'agafin ara. Digui-me. Coronel, aquí el camarada Petrov.
Hòstia, encara ets viu? Sí. Vull dir, endavant, camarada.
Mira,
sí.
Te comento.
Què?
Venen 5 míssils.
Sí.
Però tot plegat és una falsa alarma, ja t'ho dic jo. No hi ha cap... on t'he dit 5, ara te dic 0. No hi ha cap míssil. Re.
Perfecte, merci per la trucada, camarada.
Vinga.
Avui la palmem, nanos. Aneu-vos acomiadant de la família.
La mare que has de tenir quadrats, eh?
Bueno.
Dins del búnquer ningú s'atreveix a dir res. Les cares parlen per si soles. Només queda un minut per l'impacte. Seran els 60 segons més llargs de la vida del nostre protagonista. Tots els ulls estan enganxats a les pantalles. 30 segons. Ho estic patint jo, eh? Home. Dins dels radars, els míssils s'acosten cada vegada més. 15 segons. Els tenen just a sobre. 5. 4. Tots junts, vinga.
Va.
3. 2. 1.
Ja som al cel? Què ha passat? Què ha passat?
Eh? Absolutament res, Jair. Tot continua igual. Els ordinadors ja no marquen cap atac enemic. Stanislav Yegrafovic Petrov tenia raó. Ha sigut un error. Cuidado. L'ambient que estem vivint aquí és el mateix que es va viure en aquesta alegria. Crits d'alegria inunden el búnquer. L'Estanislav es desmaia allà mateix. Has tardat a fer servir el comodín del desmai, Stanis. La seva sang freda ha evitat una autèntica catàstrofe. Si una altra persona hagués ocupat el seu lloc, qui sap on seríem ara. A primera hora del matí, els caps de l'exèrcit el criden al despatx.
Li posaran tantes medalles que semblarà un arbre de Nadal.
Tot el contrari. L'esbroncada que li claven és de les que fan història. Potser sí que ha salvat el món, però... ni ha seguit el protocol, ni ha confiat en la tecnologia soviètica infal·lible, que, recordem, ha fallat
com una escopeta de fira.
Déu-n'hi-do, eh? Salves el món i encara els teus jefes l'any demà...
No.
No ha seguit el protocol.
Ara que el va parir.
Stanislav Petrov serà interrogat durant 4 dies sencers per membres del Servei d'Intel·ligència Soviètic. Un any després, abandonarà l'exèrcit.
Jo abandono el mateix dia que he fet això.
Sí.
Buf. L'home que va evitar una guerra nuclear acabarà fent de guàrdia de seguretat a un supermercat. i de vigilant d'obres. Ojo, El tio que ens ha salvat la vida, nosaltres, Ho farà tot en el més absolut anonimat. A casa trigarà 10 anys a explicar aquella nit a la seva dona. Quan ella li pregunta com ho va fer, ell contesta que no vaig fer res.
No vaig fer res. 10 anys, Deu anys. Aquell dia que tornes a casa, què, com va anar?
Bé. Bé.
Sí.
Què, els macarrons estan freds amb els escalfos?
Normal, sí. Si us plau.
Poc després, la seva dona mor i ell es refugia en la beguda. Stanislav Petrov passarà la resta dels seus dies en un pis minúscul i fet pols dels suburbis de Moscou. El món no sabrà què va passar la nit del 26 de setembre del 1983 fins l'any 1991. Tot i algun reconeixement, Stanislav Petrov segueix vivint en la misèria. El 2017 acaba morint tot sol i oblidat amb 77 anys. Stanislav Yegrafovic Petrov, l'home que va salvar el món sense fer res. El voleu veure, aquest home? Eh?
Aviam quina cara fot.
Goita, quina cara, quin bon nano.
Home! Cuidado.
Ja li podeu estar donant les gràcies, perquè ara estaríeu aplaudint amb dos munyons tots.
I a sobre d'un descampat. És, si li poses unes ulleres, té alguna de Salvador Illa,
Una mica. Una mica.
No crec que hagués fet massa...
És socialista.
No crec que hagués fet massa res diferent, en Salvador Illa.
És un tio calculador, també.
Calculador, sang freda, sí. Cor calent. En fi, anem a veure què en pensa el públic. Stanislav Petrov és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Neus, si vol, no sé, algú del públic vol fer una pregunta.
Sí, Antoni de Vallcebre té pregunta, reivindicació, té de tot.
Aviam.
Sí, una mica de tot.
Sí.
Aviam. Jair, Neus, Jair, sí. Peyu també de retruc. Vosaltres, que us agrada molt la muntanya,
sí.
Us volia fer una consulta. Si sabeu el poble de Catalunya, l'únic, que no hi viu ningú, que no té casa i que celebra la festa major. Aviam si sabeu quin és.
Això existeix.
Això existeix.
És una bona dada,
I és més, em permeto el luxe de convidar-vos a formar part
un any. Explica'ns això.
És Vallcebre, no?
No. És Peguera. És el poble de Peguera. La gent diu el poble abandonat de Peguera. No és abandonat. És despoblat. Jo tinc la sort de tenir l'avi allà i fa 27 anys que tornem a fer la festa major. És l'únic poble a Catalunya que es fa la festa major i no hi viu ningú. És dintre el municipi de Figueres.
Bravo, Peguera. Té plaça de major, almenys, per poder fer la festa.
És a dir, amb això què faig? Reivindico que la gent col·labori amb el territori, participi, el conservem i el respectem, perquè moltes vegades no respectem les coses. La muntanya, tot s'ha de respectar i lluitem pel país, que és molt maco el que tenim.
Bravo!
Escolta, amb això estàs fent una crida per a la gent que vagi a viure a Peguera?
No. Peguera té un propietari que és un xeic ara.
Què dius? T'estaves deixant el millor. Primer entès, que era un xai?
No.
Un xeic.
Escolta, si el propietari és un xeic àrab, aquest any per la festa major pot venir actuar la Mariona Escoda, tranquil·lament.
El problema és que no tenim recursos, val?
Com n'hem de tenir recursos?
I el petroli?
Recordem que tingui un propietari no vol dir que no hi hagi espais públics que siguin del municipi.
Sí.
Llavors, la festa major és un tema cultural
i
es fa en un espai públic.
I per què vol això el xeic àrab? Per què vol Peguera?
No ho sé, jo si tingués calés ho compraria perquè ho poguéssim disfrutar tots molt millor. Això ho tinc claríssim.
Però què vol dir? És que m'ha deixat fregit aquesta dada.
Ja fa anys que el té i ha sortit amb notícies de...
Això en Toni Cruanyes no ho explica.
No.
El que passa és que la gent no s'informa.
Si vols li diem, és amic nostre, en Toni Cruanyes.
A veure.
Ai, què passa?
Peguera és d'un xeic àrab.
Amb aquest dada...
No
què?
Que és molt gran, Peguera.
Quina part té?
Si són mil i pico hectàrees, són 800 i pico del xeic.
Hi
ha una part que és de gent del territori.
El 80%.
Estem parlant de dos propietaris.
Dos propietaris, i un és un xeic àrab.
I l'altre és la teva àvia, no?
I l'altre és un català, és que no sé, no sé en qui ha de ser més difícil negociar. Ja,
l'altre és una persona d'Osona.
Però jo des d'aquí desmenteixo que sigui jo, eh?
Però no, on estan anant a parar aquest serial?
Perdó, ja no sé si és Osona o és Lluçanès.
Ah! No, llavors és d'Osona, és d'Osona. Bueno, ho estudiarem, estudiarem el cas. M'ha interessat, m'has despertat l'interès.
Ah,
i entre tots comprarem paguera.
Ah, sí?
Sí, jo crec que ho podríem fer.
Tu, Mariona?
Mateix no sé on és, paguera.
No, jo tampoc, però ho comprem.
Al costat de què està?
Rasos de paguera.
No, sí, això...
Doncs a darrere hi ha el poble de paguera. Home! 1.763 metres d'alçada, si no m'he equivocat, municipi de Fígols, a l'Alt Berguedà.
Però això sap molt, no?
Home, tinc l'àvia enterrada.
No,
no. A mi et diuen el paguera.
Bueno, jo tinc l'àvia enterrada... No sé on la tinc, ara aquí penso. No te sé dir. Però és que clar...
La veritat, eh?
Parles Pere, com un polític.
Excusa per venir a Festa Major.
Home, clar.
Sí.
Però la Mariona pot cantar-hi o no?
Home,
la Mariona, si
jo vinc,
Mariona,
en format petit perquè no costi gaire diners.
Mariona, estàs superconvidada perquè...
No, és que fot el format gros que pagui el Sheik Àrab, tu.
Però se paga ell, sí, clar.
Tothom està convidat.
Jo vindria, eh?
A veure, quin dia és la Festa Major?
L'últim diumenge de juliol, que enguany serà el 27 de juliol.
El Sheik Àrab.
No? És que ara hi ha un metro de neu, no hi podem anar-hi.
Ja faig jo els tràmits. Jo em reuneixo amb el Sheik Àrab i li faig esquitxar la pasta perquè aquest estiu hi hagi l'actuació de Mariona per la Festa Major. Jo, perfecte, si voleu, vinc a actuar, també. I ja muntem una Festa Major que serà d'escàndol.
El Sheik Àrab. Sí... Un Sheik Àrab va pagar fa poc 6 milions d'euros a la Rihanna per un bolo d'una hora,
ja
que no li han de pagar a la Mariona.
Home, com a mínim 3. I farà mitja hora.
Ja ho arreglarem, farà mitja hora.
Mariona, gràcies. Ens queda res, un minut de programa per fer una última pregunta o dues preguntetes ràpides.
La que fem a tots els famosos. Sap jugar al futbolín?
No.
No?
No, no. Oh. Sí, qui sap jugar al futbolín? Vull dir, al final...
Home, la gent... No en sap.
És que ara he vist que és la persona més jove que hem tingut aquí.
No, va venir en Gori Masip, recordo. Però crec que encara no preguntàvem lo del futbolín. No, digues.
No, que si alguna vegada t'han dit pots actuar i et donem unes cerveses i un sopar i així. Clar, jo vaig començar així. Sí, però encara ara? No, ara ja no. No, ara ja no.
Ara ja has de tenir...
Bueno, alguna proposta he rebut així, eh? És promo. Vull dir, al final és visibilitat per tu. Si vols et donem el sopar. És com, senyor, és una cosa. Saps? Ja no. Però al principi sí, molts.
S'han de tenir una mica quadrats ja ara per oferir això. En fi, quedarem, ens veiem a la Festa Major de Peguera. I res, la resta, i tornem com sempre a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.